FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda. Comencem l'eix 59, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells i el Moianès, que s'emet per Ona Codinenca i Ràdio Castellterçol. Arrenquem amb els titulars. Recuperem l'entrevista a Toni Comín, emesa aquest matí al programa Territori 17. L'eurodiputat s'ha estrenat aquest dilluns a l'escó del Parlament Europeu. Des que hem començat l'any s'han succeït 3 accidents de trànsit causats per porcs senglars a les rodalies de Sant Feliu de Codines. La ràdio a l'escola s'incorpora a la graella d'Ona Codinenca. L'escola Jaume Balmes, l'AMPA del centre i la ràdio han signat un acord de col·laboració perquè els alumnes facin setmanalment una secció a aquest programa informatiu. I comencem la ruta per l'actualitat local dels pobles de l'eix 59, recuperant l'entrevista a Toni Comín, emesa aquest matí al programa Territori 17. El que havia sigut veí de Castellterçol s'ha estrenat aquest dilluns com a eurodiputat de Junts per Catalunya al Parlament Europeu. Ell i Puigdemont van ser escollits en els darrers comicis a l'Eurocambra, però no han pogut seure a l'escó fins que el Tribunal de Justícia ha reconegut la seva immunitat.
Bé, doncs ara el que farem és connectar amb Estrasburg, on hi tenim en Toni Comín, l'eurodiputat de Junts per Catalunya, que aquest dilluns es va estrenar al Parlament Europeu. Va ser escollit en els últims comicis a l'Eurocambra, però tant Toni Comín com Carles Puigdemont no han pogut seure a l'escó fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha reconegut la seva immunitat, un cop pronunciant-se sobre el cas Oriol Junqueras. Caral Campàs, Ona Codinenca.
Sí, pocs eurodiputats han generat un interès tan gran el dia de la seva arribada, i Puigdemont i Comín van arribar acompanyats d'una escorta i envoltats de càmeres. A l'interior del Parlament Europeu els esperaven els seus advocats, guanyadors de la batalla, gràcies a la qual avui estan asseguts als seus escons. Per parlar-ne tenim Toni Comín, diputat al Parlament Europeu per Junts per Catalunya. Bon dia i gràcies per fer-nos un forat a l'agenda.
Hola, molt bon dia i molt content de poder dedicar-nos també estona a les ràdios locals, que a vegades sempre ho tenim més difícil.
Merci. Quines sensacions ten al començar aquesta tasca d'eurodiputat?
Bueno, ho hem explicat molt, no?, des de un parell de dies. Són moltes sensacions barrejades, és molt emocionant saber que nosaltres el que estem fent és fer que centenars de milers de persones entrin al Parlament Europeu, no?, després d'un combat tan complicat a més a nivell legal, a nivell polític, i fa dies i dies que no parem de rebre missatges de molta gent que ens diu: quan entreu vosaltres serà com si entréssim nosaltres, la vostra victòria jurídica és una victòria col·lectiva, en aquest sentiment de ser representants en el sentit més profund, més radical de la paraula, de tantíssima gent que es va emocionar potser més que nosaltres, fins i tot, en veure'ns entrar en el Parlament, no? Això d'un cantó. De l'altre cantó hi ha un sentiment de satisfacció, perquè això és la combinació d'un combat durant 2 anys, que no ha acabat ni molt menys, que continua, però que ha estat un combat que moltes en fases, diguem, l'hem hagut de fer de manera molt solitària, no? I a vegades de manera molt incompresa. I ara entenem que tothom està veient perquè l'exili era necessari, perquè l'exili era imprescindible, no? I després hi ha un tercer sentiment de responsabilitat de cara al futur, perquè ara tenim un instrument molt més potent del que hem disposat fins ara per seguir fent el mateix. L'objectiu segueix sent el mateix, l'objectiu no canvia, és aconseguir que Europa reconegui el dret a l'autodeterminació dels catalans i que ens acompanyin aquest objectiu democràtic, no?, i de llibertat, però ara ho podrem fer des d'una tribuna més potent, diguem, no?, políticament. Per tant, també tenim molt clar, president i jo, que la nostra responsabilitat s'incrementa, i per tant també hi ha aquest sentiment. Tot això, a més, amb la ràbia i la indignació de veure que l'Oriol Junqueras no s'asseu al nostre costat aquests dies, no?
Clar, perquè vostès s'acullen al que s'ha anomenat com a doctrina Junqueras arran d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però el propi Junqueras no s'ha pogut incorporar al Parlament perquè hi ha hagut un canvi de criteri per part de la presidència.
A veure, expliquem-ho bé tot això, que s'està generant massa confusió. Nosaltres, perquè no podia ser d'altra manera, vam ser els que primer vam fer la demanda davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La vam fer abans de l'estiu. Per tant, la nostra demanda és la que inicia tot el procediment a Europa. Després és quan la defensa d'Oriol Junqueras aconsegueix que el jutge Marchena alibi una qüestió prejudicial. Per tant, l'expedient del vicepresident Junqueras és posterior al nostre. El que passa és que al ser un pres hi ha el que seria un procediment de superurgència que fa que el tribunal contesti primer el que ha arribat segon. Junqueras, que no pas a nosaltres. La resposta a la nostra demanda encara no està feta a la sentència. El que passa és que contesta primer Junqueras perquè la constitució de presó això ho diu el tribunal una més ràpid, i aquella decisió que prenen per Junqueras contesta els tribunals i una eficàcia general. Per tant, el Parlament entén que ja no cal esperar la nostra sentència, que serà finalment que esperà, sinó que amb la decisió que s'ha pres per Junqueras ja n'hi ha prou per reconèixer-nos com a diputat. Però també hem de dir una altra cosa, que és que el funcionament del Parlament general, que ja és el tribunal, que és la sentència del tribunal, que sembla que duen moltes d'aigua a la nostra demanda. Per tant, nosaltres esperem el 9 de desembre el que fa el tribunal és donar-nos la raó a una demanda que nosaltres havíem presentat el juliol, només cal mirar els textos de la nostra demanda, els textos de l'advocat general i la resposta de la justícia judicial per veure que estem donant la raó a una demanda que va ser el primer de tota aquesta història davant del Tribunal de Luxemburg, no? El primer pas el vam fer nosaltres perquè no podia ser d'una altra manera, havia de ser així. Ara, és molt dramàtic i prova una vegada més l'arbitrarietat i l'autoritarisme del Tribunal Suprem. És molt dramàtic aquesta decisió del Tribunal, que, com dic, valida el que nosaltres hem dit a la nostra demanda, es pugui fer efectiva en el nostre cas i no es pugui fer efectiu el cas d'Oriol Junqueras. Però això és a conseqüència del fet que nosaltres, el Tribunal Suprem, no pot decidir sobre la nostra llibertat, i en canvi, en el cas d'Oriol Junqueras, sí que pot decidir sobre la seva llibertat.
Tot i això, el Tribunal Suprem ja ha demanat un suplicatori per treure la seva immunitat, la teva immunitat. Com encares aquest procés?
Bueno, aquesta matèria del suplicatori serà llarga i interessant, diguem. Bueno, llarga, serà interessant i complexa, diguem, no? Per tant, l'encarem amb un sentiment d'anar per totes, com sempre. Nosaltres no donem cap batalla per perduda. Hem explicat que hi ha dos plans diferents en aquesta batalla pel suplicatori. Hi ha un pla que és estrictament el de la votació final. Allà intentarem guanyar aquesta votació, però entenem que és molt complicat i que és difícil. Després hi ha un pla polític, que és que encara que perdéssim la votació, en podem obtenir grans avantatges polítiques i avançar políticament gràcies a aquest suplicatori, perquè ens permetrà fer entendre a molta més gent com està actuant avui la justícia espanyola i què vol dir la deriva autoritària de l'estat espanyol. Farem servir el suplicatori per treure la bena dels ulls de molts eurodiputats de bona fe d'Europa, que no són conscients fins a quin punt en aquests moments el Tribunal Suprem espanyol està vulnerant els principis bàsics de l'estat de dret.
Clar, en la votació d'aquest suplicatori doncs, serà clau la posició que prengui el grup socialista. Què pot passar aquí, tenint en compte doncs, que el PSC ahir mateix hablava al Parlament doncs, que Quim Torra continuï ocupant doncs, el seu escó com a diputat i com a president i que a més s'ha obert doncs, una via de diàleg amb el govern espanyol que necessita també doncs, el suport dels grups independentistes per tirar endavant la governabilitat de l'Estat.
Pues pot passar dues coses, que facin honor als seus compromisos o que no facin honor als seus compromisos. El senyor Sánchez es va comprometre a desjudicialitzar el conflicte català. És evident que el suplicatori serveix per seguir judicialitzant el conflicte català. És indiscutible, diguem-ne. Això no, no té un marge d'interpretació. A partir d'aquí, doncs sí senyor, la portaveu del PSOE del Parlament Europeu, el senyor Eretxe García, el senyor Miquel Iceta, ja estan donant a entendre que no pensen complir aquest compromís. Per tant, primer incompliment del senyor Sánchez en relació als seus compromisos per aconseguir la investidura. És molt evident.
Avui ens escolten des del Ripollès, Osona, el Vallès Oriental, però també des de Castellterçol i el Moianès. Creu que podrà tornar-hi aviat?
Mira, per això vaig acceptar l'oferta que em deu fer de fer una connexió avui, perquè sabia que em sentirien des de Castellterçol, perquè si no, amb l'agenda d'aquests dies era realment complicat, però vaig dir... Si és una ràdio que s'escolta Castellterçol, no puc dir que no. I vaig voler que m'acompanyés gent de Castellterçol el dilluns a la meva entrada al Parlament. Em mira un petit detall, però d'una força simbòlica molt gran. En la meva llista de convidats hi havia algú que per mi representava precisament el poble, els castellterçolencs, que per mi és una part tan important també, no? I crec que l'important és... perquè és important que puguem tornar a casa, evidentment, els presos, els exiliats, espero que els presos puguin tenir permisos molt aviat, etc. Però nosaltres estem pagant un preu personal molt gran per aconseguir una... guanyar una batalla que ens semblava que mereixia aquest sacrifici, que és la batalla de la llibertat d'un país.
Doncs esperem que tot vagi bé. Toni Coment, molta sort en aquesta nova etapa d'eurodiputat. Moltes gràcies.
Disculpeu, perquè realment tenim unes agendes boges aquests dies i no disputem de gaire temps.
Segur que sí, perquè l'expectació que ha despertat a la incorporació al Parlament Europeu de Carles Puigdemont i de Toni Comín doncs realment ha estat important no només al nostre país, sinó també pel que sabem doncs, d'arreu de mitjans de tota Europa.
Efectivament.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Toni, molta sort en aquesta etapa d'eurodiputat.
Seguirem trobant-nos i parlant.
Exacte, i que sigui ben aviat a Castellterçol mateix.
Esperem-ho, si tant que sí. Una abraçada gran.
Moltes gràcies.
Des que hem començat l'any s'han succeït 3 accidents de trànsit causats per porcs senglars a les rodalies de Sant Feliu de Codines. Segons han informat fonts de la policia local, els 3 accidents que han passat en diversos punts de la C-59 han causat pocs danys. Un d'ells va ser el dia de Reis, el segon dimecres passat i l'últim aquest diumenge. El més aparatós va ser el dia 8 perquè va causar la col·lisió de fins a 3 cotxes. Tot i això, la policia diu que encara és aviat per dir si hi ha més accidents amb senglars que abans i per saber les causes d'aquest augment. Vista la proliferació del porc senglar en l'entorn urbà i la perillositat que això comporta, es vol conscienciar a la ciutadania mitjançant uns consells que el cos d'agents rurals ha facilitat. Alguns d'ells són no donar-los mai menjar o llançar la brossa dins de contenidors. Al mateix temps, els agents rurals recomanen el desbrossament de l'estrat arbustiu i la reducció de la densitat arbòria en les zones urbanes i periurbanes per evitar l'efecte refugi i dificultar l'accés dels exemplars salvatges. Caldes va presentar dimarts la nova marca de comerç de la vila sota l'eslògan Shop in Caldes. Aquesta s'ha obtingut a través d'un procés participatiu i de la taula de comerç que es va constituir fa un any com a espai de debat i reflexió conjunta de tots els comerços de la vila termal. Una de les principals actuacions promoguda per la taula de comerç i en la que s'ha invertit part dels 20.000 euros dels pressupostos participatius és la creació de la nova marca comercial Shop in Caldes. La nova marca de comerç es presentava ahir després que s'aprovés a finals del mes de novembre en l'última reunió de l'any de la taula de comerç. La nova marca, sorgida del treball conjunt entre els comerciants i la regidoria de comerç, compta amb el compromís d'ambdues parts per tal de seguir treballant conjuntament i fer-ne difusió. Núria Carné, regidora de Comerç, parla del doble objectiu de la iniciativa.
Què es pretén? D'una banda, que la gent de Caldes s'enorgulleixi d'aquest comerç que tenim, que no només fem turisme, que està molt bé, que no només podem anar a menjar a molts restaurants o podem anar a visitar museus, sinó que, a més de tot això, també podem gaudir d'un bon centre comercial, com si diguéssim, per comprar aquí a Caldes. I, d'altra banda, que la gent que ve a fer turisme o fer visites, doncs això, coneguin que tenim aquest eix comercial potent i que entre tots doncs el fem gran, perquè doncs és veritat que el comerç ha canviat, no té res a veure el que hi ha avui en dia amb el que hi havia fa 10 anys, tenim plataformes doncs que ens fan la competència, preus més barats, però l'important és poder donar el valor afegit que té aquest comerç local i de proximitat.
A més, ahir durant la presentació es van mostrar les noves bosses per anar a comprar que incorporen el logo de la nova marca